La vinya.
La vinya.
Tota la música.
Tota la música.
De la A
fins a la Z.
Hola, hola, benvinguts a un nou episodi de La Vinya Podcast, el 14è ja d'aquesta temporada de Country Rock i Southern Rock, i avui parlarem dels pioners en posar el country dins del rock. Parlarem amb la lletra P a la cara A de la banda Poco.
Poco neix a Los Angeles l'any 1968 de les cendres de Buffalo Springfield, quan Richie Furay i Jim Messina decideixen continuar explorant aquella barreja de rock, country i música americana que encara no tenia un nom definitiu. So let's begin.
We're bringing you back down home where the folks are at. Al seu costat hi trobem Rusty Young, George Grantman i Randy Meisner, que després aniria als Eagles, cinc músics que acabarien convertint-se en una de les formacions fonamentals del country rock. At the time to stay, would you sit yourself down and play country music, singing songs that we both knew.
I una curiositat, inicialment es deien Pogo pel personatge de còmic de Walt Kelly, però el dibuixant no va estar gens content amb la broma i els va obligar a canviar el nom. Així va néixer Poco. Well, there's just a little bit of magic in the country music we're singing. So let's
begin. We're bringing you back down. El debut, Picking Up the Pieces, del 1969, és gairebé una declaració de principis. El títol parla de recollir els trossos després de la dissolució de Buffalo Springfield. Estem escoltant precisament el tema que dona nom a l'àlbum.
Poco estava inventant una cosa que després semblaria perfectament normal: guitarres de rock, harmonies vocals i una pedal steel que posava aromes de Nashville damunt d'una banda californiana. Però les coses ja començaven a complicar-se. Randy Meisner abandonaria el grup i acabaria sent un dels fundadors dels Eagles, mentre que Jim Messina marxaria poc després per iniciar la seva pròpia carrera.
El seu segon àlbum, Poco, del 1970, té poques vendes. Estem escoltant el tema You Better Think Twice. In time, I
Amb From the Inside, de 1971, Paul Cotton entra a la història de Poco i aporta una veu i una manera d'escriure que acabarien sent fonamentals. Escoltem la cançó Bad Weather.
El 1972 arriba A Good Feeling to Know, un dels discos essencials de la primera època amb una formació extraordinària. Farray, Cotton, Rusty Young, Timothy Smith, que després també aniria als Eagles, i George Grantham. El tema que dona títol al disc és probablement el millor resum de la filosofia de Poco. Cançons lluminoses, grans harmonies i aquell punt de carretera que ja formava part del seu ADN. Escoltem-lo.
El següent pas seria Crazy Eyes, publicat el 1973, un disc especialment important perquè seria l'últim de Furey a la seva primera etapa amb Poco. I aquí hi trobem Magnolia, una preciosa cançó de J.J. Cale que Paul Cotton convertirà en una peça habitual del repertori de la banda.
Thank you.
poc després de l'edició del disc, Ray marxa i Poco entraria en una nova etapa. El 1974 arriba Seven i Rusty Young comença a convertir-se en la gran figura constant d'una banda que canviaria de músics una vegada i una altra. Escoltem el tema Rocky Mountain Breakdown.
Dos anys més tard, Rose of Cimarron confirma que Poco continua avançant malgrat els canvis de formació. La cançó que dona títol al disc recupera el gust de Poco per les històries de l'Oest, els personatges errants i aquella mitologia de carretera tan americana.
El 1977 arriba Indian Summer i Poco es troba en un moment de transició. El country rock ja no és una novetat i el panorama musical està canviant ràpidament, però Rusty Young continua defensant aquella combinació d'estil guitar, harmonies i rock que havia ajudat a inventar gairebé una dècada abans. Oh,
I llavors arriba Legend, el disc que canvia definitivament la història comercial del grup. Crazy Love, escrita i cantada per Rusty Young, es converteix el 1979 en el primer gran èxit de Poco. Stars in a summer sky that fall without a sound, and then pretend that you can't hear these teardrops coming down. It happens all the time, this crazy love of mine wraps around my
I si Crazy Love és la cara més dolça del disc, Heart of the Night, de Paul Cotton, és la seva cara nocturna, una cançó marcada per el pedal steel i per aquella sensació de carretera després de mitjanit.
Amb Under the Gun, de 1980, Poco intenta mantenir-se al dia en un moment en què el rock californià és cada vegada més polit i radiofònic. Midnight Rain conserva, però, aquella barreja de melodia, guitarres i ambient de carretera que havia definit el grup des dels primers temps.
I el 1989 arriba una sorpresa. Legacy reuneix els 5 membres originals, Furey, Messina, Young, Meisner i Grantham, i Call It Love esdevé un gran èxit, demostrant que Poco encara pot sonar perfectament actual. Night.
És una de les grans ironies de la banda. Poco va ajudar a crear el so que després triomfaria massivament amb els Eagles, però durant molts anys va viure a l'ombra dels seus antics companys. Randy Meisner moriria el 2023, mentre que Rusty Young i Paul Cotton havien mort tots dos el 2021.
Poco no va tenir sempre els discos més venuts ni les portades més famoses, però va deixar una empremta enorme. Van demostrar que el country podia tenir electricitat, que el rock podia tenir arrels i que les harmonies podien ser tan importants com els solos de guitarra.
I quan escoltem Poco avui, també estem escoltant una part de la història dels Eagles, dels Flying Burrito Brothers, de la música americana i de tota aquella generació de músics que van convertir Califòrnia en un nou territori per a la música country.
I és que aquesta banda Poco va començar recollint els trossos de Buffalo Springfield i mig segle després encara podem dir que aquells trossos van acabar construint una de les bandes més importants i injustament infravalorades del country rock. Vinga, va, doncs deixem Poco a una banda i anem a per la recomanació. Joan, tu primer.
Doncs mira, començarem amb un grup de noies. Si parlem de country amb caràcter, hem de parlar de les Pistol Annies, el trio format per Miranda Lambert, Ashley Monroe i Angelina Presley. Van aparèixer el 2011 en plena explosió del country contemporani, però amb una idea molt clara. Tres dones, tres personalitats i cap intenció de quedar-se callades. Cadascuna es va inventar un alter ego. Lambert era Lone Star Annie, Monroe Hippie Annie i Presley Holler Annie. I el seu primer disc es va dir precisament Hell on Hills, publicat aquell mateix 2011, arribant directament al número 1 de la llista country de Billboard. La cançó que dona títol al disc és una declaració d'intencions divertida i descarada. Una dona que sap perfectament que és perillosa i no pensa demanar perdó. Country, ironia, mala llet i molta personalitat en poc més de 3 minuts. Bé, després d'escoltar aquest trio de noies, penso que ve un altre trio, veritat, Sergi?
Correcte, i anem molt més enrere que el 2011. Anem als anys 60, quan Peter, Paul and Mary van convertir el folk en música popular de masses. Peter Yarrow, Paul Stuckey i Mary Travers van formar un dels grans trios vocals del folk nord-americà amb unes harmonies que van fer escola. 500 Miles, escrita per Eddie West, ja formava part del seu repertori inicial i va quedar associada per sempre a aquella l'època daurada del folk. La cançó és senzilla en aparença, un viatger lluny de casa, sense diners i sense gaire més que les seves pròpies cames. Però precisament aquesta senzillesa és el seu poder, la distància, la nostàlgia i aquella sensació d'estar molt lluny d'allò que coneixem. Peter, Paul and Mary tenien aquella capacitat de fer que una cançó semblés que havia existit tota la vida. Tres veus, tres guitarres i una història que qualsevol persona que hagi hagut de marxar de casa pot entendre. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles.
Bé, i anem per la frase de Poco. Rusty Young havia estat durant més de 50 anys el gran fil conductor de Poco, el músic que va mantenir viu el nom quan pràcticament tots els altres havien anat marxant. I una frase seva resumeix perfectament aquesta història. Pensàvem que estaríem junts per sempre, però érem massa joves per tenir paciència.
I fins aquí aquesta cara A, en retrobem a la cara B, però recordeu que de la cara A a la cara B no hi ha 500 milles, hi ha menys recorregut. La vinya.
La vinya.
Tota la música.
Tota la música.
De la A fins a la Z.
Bé, com tantes vegades, val la pena donar la volta al vinil, perquè en la cara B hi trobem alguna sorpresa molt agradable. Avui, per exemple, en aquest 14è episodi, a la cara B hi tenim Pure Prairie League, una d'aquelles bandes que van ajudar a definir el country rock dels anys 70, però que sovint han quedat injustament a l'ombra d'Eagles o Poco.
Pure Prairie League va néixer a Waverly, Ohio, l'any 1970, i el nom té una història molt curiosa. El van prendre d'una antiga marca de cervesa i alhora feia referència a una fictícia organització prohibicionista que apareixia a la pel·lícula de 1939, Dodge City. Tears roll down my face. Smile.
La primera formació estava encapçalada per Craig Fuller, Jim Coughlan i Tom McGrail, però Pure Prairie League seria durant anys una banda de portes giratòries, amb músics que entraven i sortien constantment.
El seu primer disc, Pure Prairie League, apareix al 1972 i ja mostra aquella barreja de country, folk i rock que els faria especials. Estem escoltant la gran cançó Tears. Thank you.
disc no és encara un gran èxit comercial, però deixa clar que Fuller és un compositor amb una sensibilitat especial i que la banda pot combinar guitarres elèctriques amb harmonies vocals sense perdre les arrels country, com podem comprovar en aquest tema, You Are Between Me.
Després del primer disc, els canvis de formació continuen i Craig Fuller deixa temporalment el grup, però abans de marxar deixa material que acabarà sent fonamental per al futur de Purple League. El 1972 entra Larry Goshorn i poc després arribarà el disc que convertirà la banda en un nom conegut, Bustin' Out, publicat el 1972.
I Amy és la cançó que ho canvia tot. La versió del disc, amb aquella guitarra acústica, les harmonies i el crescendo final, acabarà convertint-se en un clàssic del country rock i, curiosament, necessitarà diversos anys per arribar a la ràdio.
I ara tenim una de les petites meravelles de Bustin' Out, Falling In and Out of Love. Funciona gairebé com una introducció a Amy i les dues cançons estan pensades perquè flueixin una dins l'altra. More than I could feel, touching what is real. All my mind is reeling round.
Craig Fuller marxaria després del segon disc i acabaria vivint una trajectòria especialment accidentada, però el seu nom ja havia quedat lligat per sempre a la història de la banda.
Amb Alive in America del 1974, la banda mostra una altra de les seves virtuts. Damunt de l'escenari podia ser molt més directa i enèrgica que els discos d'estudi. Escoltem I've Just Seen a Face. Ooh, la, la, la. Had it been another day, I might have looked the other way and I'd have never been aware. As it is, I dream of her tonight. Ooh, la, la. Falling, yes, I'm falling, and she's falling. If La cançó és una composició dels Beatles i Purple League la porta cap al seu terreny. Oh, queda clar amb el banjo, demostrant que el grup no tenia cap problema a barrejar country, rock britànic i música acústica.
I can't forget the time or place where we just met. You just the girl for me.
El 1975 arriba Two Lane Highway, un títol que sembla fet a mida per una banda obsessionada amb les carreteres, els bars, les ciutats petites i la vida americana, amb temes com aquest Two Lane Highway. El disc compta amb convidats importants, entre ells Chet Atkins, i consolida Pure Prairie League com una banda capaç de dialogar amb els grans noms de Nashville sense abandonar l'esperit del rock.
Però els canvis de músics continuen sent una constant i la formació que havien registrat els primers discos ja és pràcticament irreconeixible. El tema That Will Be The Day del disc If The Show Fits del 1976 aprofita aquella etapa de consolidació per aprofundir en el costat més country de la banda. Well, that'll be the day. Purple League, que sempre ha tingut una relació especial amb les cançons antigues, i aquesta peça permet sentir com el grup podia actualitzar un clàssic sense convertir-lo en una simple còpia. El 1976 arriba també Dance, un altre canvi de direcció, amb una producció més polida i orientada al públic radiofònic. Escoltem la cançó In the Morning.
El 1978 es publica Just Fly, que inclou el tema Slim Pickens, que sorgeix en plena època de transformació del rock americà, quan el so cada vegada és més sofisticat.
And come hold me, I feel dead. My eyelids are such dead weights, but will not shut. Pass a bottle, let the dog out, my head's a-kicking. Slim Pickens. Don't it make your thoughts stop to wonder? Yes, but soon they'll belong to her. That lady in the night. My companion for the moment, my sidekick through the hours, we'll just roll it on round through the highways and laughing and fun in the roadblocks, go down and working our fingers to the bone. Gonna find us a home. Most of our days are lasting, passing from dawn to dusk. I don't ask too much.
I després arriba Can't Hold Back, de 1979, un disc que mostra una banda intentant mantenir-se actualitzada sense perdre les seves arrels, amb cançons com Misery Train.
I el 1980 apareix Fearing Up, un dels discos més accessibles del grup, i Let Me Love You Tonight es converteix en un dels seus èxits més coneguts. La cançó representa perfectament aquella evolució. Continua venti, country, però ara amb una producció més pròxima al pop-rock de l'època.
I arribem a Something in the Night, de 1981, quan Pure Prairie League ja ha passat per tants músics que gairebé es pot parlar del grup com d'una institució més que d'una formació fixa. Escoltem, per acabar, la cançó Still Right Here in My Heart.
Silver moon in the midnight sky. Lovers are hard to hide.
Craig Fuller, Larry Goshorn, Vince Gill, que també passaria pel grup durant els primers 80, i una llarga llista de músics van anar deixant empremta en una banda que mai va dependre d'un sol so. I hi ha una anècdota preciosa. Vince Gill va entrar a Purple Rain League quan encara era molt jove i anys més tard es convertiria en una de les grans figures de la música country de Nashville.
Pure Prairie League és, per tant, una d'aquelles bandes que expliquen com el country rock va passar de ser una aventura de músics joves a convertir-se en un llenguatge propi, una banda de músics canviants, de cançons perdurables i, sobretot, d'aquelles harmonies que encara avui fan que una cançó de Pure Prairie League soni com si vingués directament d'una carretera oberta de l'Amèrica profunda. Bé, i entrem en el terreny aquell fantàstic de les recomanacions. Sergi, endavant.
Doncs anirem cap a Texas i parlarem de Point Blank, nascuda a finals dels 60 i coneguda per aquella barreja explosiva de Southern Rock, Blues i Hard Rock. La formació havia anat canviant amb els anys, però en l'etapa de l'àlbum American Excess hi trobem Bubba Keith, Rusty Burns, Kim Davis, Mike Hamilton, Bill Randolph i Buzzy Gruen. El disc apareix el 1981, quan el Southern Rock ja començava a buscar nous camins. Nicole és una peça curiosa perquè deixa de banda una mica la contundència habitual de Point Blank i aposta per una cançó més melòdica i enganxosa. La lletra retrata una Nicole que sembla haver entrat en una etapa complicada de la seva vida, envoltada de desconeguts i amb una actitud cada vegada més descontrolada, però darrere de la melodia aparentment senzilla hi ha aquella energia de banda de carretera que caracteritzava Point Blank. Guitarres gruixudes, veu aspre i aquell aroma com a texà que no necessita presentació. Bé, doncs després d'aquest meravellós riff de guitarra, anem amb la teva recomanació, Joan.
Doncs mira, ens plantem a Nashville l'any 1990 amb una banda que ja portava el sud-americà escrit el nom, Pirates of the Mississippi. El grup havia començat l'any 1987 i la seva primera formació estava integrada per Bill McCorvey, Rick Alves, Jimmy Love, Pat Sivers i Dean Towson. I si el nom té història, abans es deien The Cloggers, però van acabar triant Pirates of the Mississippi després d'una cançó que havien escrit sobre el bateria Jimmy Love, a qui consideraven que tenia aspecte de pirata. El seu gran moment arribaria amb Fit Jake, una balada molt diferent del seu habitual country de banda de bar. La història parla d'amistat, d'un gos anomenat Jake i també de persones marginades per la societat. I aquí va una frase de Rick Alves que resumeix molt bé la cançó. Significa una cosa diferent per a cada persona que l'escolta. Right through it all, if I die before I wake, Fit Jake. Now Broadway's like a sewer, bums and hookers everywhere. Wine old passed out on the sidewalk, doesn't anybody care? Bé, anem a per la frase de Purple League. Potser la millor manera de resumir la filosofia de Craig Fuller és aquesta frase seva. Mai no m'he considerat pròpiament un cantant de música country. Simplement escrivia cançons sobre coses que coneixia. I fins aquí, aquest 14è episodi, aquesta lletra P, i us deixem amb aquest final dels Pirates del Mississippi amb Fit Jake i, com bé ha comentat el meu company Joan, interpreteu aquesta cançó com vulgueu. Ara bé, si ens trobeu pel carrer, expliqueu-nos què us ha semblat. To sleep and pray the Lord my soul to keep. If I die before I wake, feed Jake. He's been a good dog, my best friend, right through it all. If I die before I wake, now if you get an ear pierced, some will call you gay. But if you drive a pickup, they'll say no, you must be straight.